L'Abel Riu és politòleg, cofundador de Catalunya Global. Abel, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Ahir tothom estava pendent de l'autoria, perquè l'autoria era una qüestió absolutament controvertida. Abel, perquè evidentment Rússia... De fet, Dmitri Medvedev ja va dir si té alguna cosa a veure a Ucraïna, els massacrarem, va venir a dir. Ucraïna, el govern ucraïnès ja va dir que no tenia absolutament res a veure, va haver de sortir Julia Navalny a dir que tampoc l'oposició russa té res a veure amb l'atemptat. Es va especular fins i tot des de Rússia de la possibilitat d'un autoatac rus per justificar després l'ús més alt de força, però estem davant d'un atac que, a mesura que van passant les hores, per part d'especialistes i per part pel modus operandi, recorda molt alguns assalts que hem vist d'estat islàmic. Ara, evidentment, no hi ha garantia de l'autoria dels fets. Sabem que l'ha reivindicat estat islàmic. No sé com interpretes tu tot el que ha passat aquestes últimes hores.
Bé, hi ha una reivindicació per part de l'estat islàmic i, de fet, una confirmació, semblaria, per part de la intel·ligència nord-americana, també, de que els autors materials és estat islàmic i, de fet, la intel·ligència nord-americana i el Departament d'Estat havien estat advertint des de feia mesos de que això podia passar a Rússia. Inclús és important recordar que crec que va ser el dia 7 de març a l'ambaixada nord-americana a Moscou, i els britànics també van fer el mateix, van publicar un avís als seus respectius webs avisant a les seves respectives poblacions que viuen a la Federació Russa de que durant els propers dies, a partir del dia 8 de març, es podien produir atemptats en actes multitudinaris, no? I també és important això recordar que durant el mes de febrer, principis de març, es van produir operacions de caràcter antiterrorista a diferents territoris de la Federació Russa, tant al Caucas Nord com a localitats properes a Moscou, per desarticular cèl·lules de, en aquest cas, de la branca de l'ISIS del Caucas Nord, no? El Vilayet Kavkaz, que així és com es denomina, que sembla que tenia intenció de portar a terme atemptats contra sinagogues, però també contra grans esdeveniments. Clar, aquí el curiós de tot plegat és que just fa pocs dies Vladimir Putin, en un esdeveniment públic, en un discurs, va treure importància a aquests fets, i especialment dirigint-se a aquests advertiments dels Estats Units, aquestes informacions que s'havien publicat, qualificant-les de xantatge absolut i d'un intent per part dels nord-americans d'intimidar i d'estabilitzar la societat russa, és a dir, negant la possibilitat de que res de lo que, com es va produir ahir, es pogués passar, no? Llavors aquí hi ha una qüestió primer de credibilitat o de com de tocada pot quedar la imatge de Vladimir Putin, en el sentit de que justament pocs dies després s'ha produït allò que ell mateix negava, no?, totalment. I en aquest sentit, segurament les autoritats russes tinguin ben poc interès en reconèixer l'autoria justament del jihadisme islàmic, en aquest cas d'ISIS, no?, perquè ells mateixos la van descartar, més enllà de la qüestió de l'ús que en puguin fer d'aquesta massacre amb finalitats polítiques internes, en la via de, pues, incrementar mesures repressives com les que havíem vist els darrers mesos, sobretot aquest tancament, aquest increment de la repressió, doncs igual que havia succeït en ocasions anteriors, com per exemple l'atemptat del 2002 al Teatre Dubrovka. Això va servir una mica com a excusa, també com a oportunitat per endurir la legislació en matèria, per exemple, de censura. Doncs és possible que es pugui produir aquest escenari, i més en el context ara mateix en el que es troba el règim rus de tancament total i absolut.
Mira, molt interessant, perquè m'estan passant des de redacció que el servei de premsa del comitè d'investigació del Kremlin, d'aquest cas, hauria informat que els quatre sospitosos de l'atac terrorista, en aquest cas el Krokus City Hall, que és el lloc on es va produir aquest atac, han estat detinguts a la regió de Bryansk, a prop de la frontera amb Ucraïna. És a dir, l'apunt que fa el servei d'investigació és el punt de la detenció d'aquests quatre terroristes, no la seva identitat o la motivació, i el situa a prop de la frontera ucraïnesa, no? Que té molt a veure amb això que comentaves ara, no? La incomoditat. Fins i tot ahir va passar una cosa molt interessant, que no sé si llegeixes en la mateixa direcció, Abel, que és, es va anunciar una compareixença de Vladimir Putin. Es va anunciar i després es va cancel·lar. Igual que Medvedev havia fet ja una crítica directa i s'havia dirigit a Ucraïna venint a dir, si tenen alguna cosa a veure els ucraïnesos, no tindrem compassió. Hi va haver una convocatòria de premsa cancel·lada de Vladimir Putin, que ara mateix i passen, no sé, 13, 14 hores ja de l'atemptat terrorista, un dels més importants de les últimes dècades. A Rússia no ha parlat, no l'hem vist públicament.
Aquí és un tema fonamental, aquest, justament el control del relat, no? Que facin els, no només el govern i les autoritats, sinó també els mitjans públics i fins al Kremlin, que ara mateix són gairebé tots, tenint en compte la prohibició del tancament de tots els mitjans independents que s'ha produït durant els darrers dos anys arran també de la guerra a Ucraïna, no? I no només Medvedev, també Víctor Bondarev, el cap de la Comissió de Defensa i Seguretat de la Cambra Alta Russa, com qui diu, del que vindria a ser el Senat, va apuntar directament a la responsabilitat ucraïnesa, no, per reforçar aquesta línia, aquesta suposada autoria, que evidentment no tindria cap tipus de sentit, però és una línia que pot interessar al Kremlin per dos motius, no? Sobretot per, primer, negar la línia de l'autoria jihadista en aquest cas, perquè això inclouria reconèixer que han errat segurament i que hi ha hagut aquí un error o errors a nivell de seguretat o a nivell d'intel·ligència i que els Estats Units tenien raó i que Putin s'havia equivocat, i segon, serviria justament per justificar mesures com, per exemple, una mobilització de la qual ja s'havia estat, sobre la qual s'havia estat especulant durant els darrers dies, una nova onada de mobilització que podria incloure entre 300 i 400 mil tropes addicionals, justament per reforçar els esforços bèl·lics russos a Ucraïna, no? I aquestes detencions que s'han produït a Briansk, que juntament amb Belgorod i amb Kursk és una de les regions on durant les darreres dues setmanes s'han produït accions d'insurgència i, bueno, petites ofensives territorials per part justament de cossos de voluntaris russos lluitant a favor d'Ucraïna que han fet incursions justament des del territori ucraïnès, doncs evidentment aquí ja pot haver-hi un interès precisament per part del Kremlin, de les autoritats russes, per acusar a Ucraïna directa o indirectament d'aquesta autoria, no? I de fet mitjans com el Comersant, per exemple, fa unes hores també han publicat articles apuntant en la mateixa direcció.
Sobre això, evidentment, i abans feia referència a l'assalt del Teatre de Dubrovka, que va ser el 2002, que era molt poc després, no? Em sembla que Vladimir Putin accedís al poder, si no recordo malament, que és el 99 o el 2000, no?
Putin accedeix al poder com a primer ministre l'agost del 99, i justament, allò va ser un altre episodi també bastant remarcable, justament poques setmanes després es van produir uns atemptats suposadament terroristes que van provocar la mort de, crec que va ser entre 200 i 300 persones a Moscou i altres localitats russes, l'autoria de la qual mai ha estat revelada, mai s'ha conegut. Evidentment les autoritats van acusar la insurgència independentista txetxena, que de fet en aquell moment Txetxènia operava com un estat independent de facto, però hi ha hagut durant els anys posteriors van anar sorgint evidències que indicaven que havia estat probablement un atac de falsa bandera per part de l'FSB, justament per justificar una nova guerra a Txetxènia i justament també per reforçar la legitimitat de Putin, que precisament pocs mesos després va assolir la presidència succeint a Boris Yeltsin.
En el cas del Teatre Dubrovka, vull recordar per contextualitzar-ho, que va ser un assalt d'un grup de terroristes txetxens que eren una quarantena o una cinquantena, van entrar a un teatre que estava ple i el van estar retenint, i va ser l'acció de l'exèrcit o de les forces de seguretat russes el que sembla, perquè crec que hi va haver alguns hostatges que van ser assassinats des de l'interior en aquesta part de la negociació, de la tensió que es produïa en aquest escac al govern de Putin, i va ser l'entrada amb llançament de gasos, no sé quin era exactament, el que va acabar provocant que la xifra de morts d'aquell teatre arribés al 170 o 180, va ser una barbaritat, no? Però sobre el cas de l'autoria, tindria sentit, no?, que fos l'ISIS. Aquesta branca que, de fet, ja en algunes publicacions s'ha vist en els últims dies i setmanes i mesos, fins i tot, aquesta branca d'Estat Islàmic que havia posat Rússia com a objectiu, és aquesta branca que ve de l'Afganistan, em sembla?
Sí, és una branca que es diu ISIS Khorasan, crec que és en referència...
Sí, ISIS Khorasan, exacte.
El territori històric de l'Àsia Central, que inclou Afganistan, Pakistan i alguns, bona part dels països de l'Àsia Central que havien estat, bueno, repúbliques soviètiques, i és operatiu des de fa
crec que 2015-2016, i de fet, aquí, clar, aquí hi ha dues possibilitats, no? En cas de que hagi estat ISIS i que es pugui confirmar d'alguna manera aquesta autoria, si es tracta de la línia caucàsica o de la línia centroasiàtica, amb especial incidència a Afganistan, però també de països com Tajikistan, no? I de fet, durant les darreres hores han circulat informacions no confirmades encara sobre la identitat de 6 suposats autors, o 6 dels suposats autors de la massacre d'ahir, que sembla que tots ells serien de nacionalitat tajika. També és veritat que fa una estona el govern tajik ha informat de que no ha rebut de moment cap requeriment d'informació per part de les autoritats russes sobre aquests subjectes, però justament ahir a la nit també van circular informacions sobre uns suposats autors, en aquest cas ingushos, no? És a dir, del Caucas Nord. Sigui una o sigui l'altra, hi hauria motius perquè hi ha també un rècord històric, no? I aquí, doncs, durant els darrers anys s'han produït atemptats terroristes a diferents ciutats russes, tant perpetrades per militants jihadistes provenients de la central com del Caucas Nord, no? I, de fet, en el cas d'ISIS Khorasan, justament des de la retirada de les forces nord-americanes de l'Afganistan, i amb el suport de, bueno, i amb l'arribada al poder dels talibans, com qui digo, que a l'agost del 21, que Rússia ha esdevingut un dels principals pilars de suport geopolític al règim dels talibans, un règim que està justament enfrontat a aquesta branca d'ISIS, no? I de fet aquesta branca d'ISIS, ISIS Khorasan, des de ja el 2020-2022 ha declarat Rússia com un dels seus principals enemics i havia portat a terme atacs en territori afganès contra interessos russos, en concret crec que va ser contra l'ambaixada, un atemptat terrorista que va produir alguns morts al setembre del 2022, crec que va ser.
Més informació que ens arriba des de la redacció, que té a veure amb el relat que està fent l'FSB, que és aquest servei de seguretat del Kremlin, dient que després de l'atac terrorista aquests delinqüents detinguts pretenien creuar la frontera, que ja hem dit que en una població pròxima a Ucraïna, diu l'FSB, pretenien creuar la frontera de la Federació Russa i Ucraïna i tenien contactes rellevants al costat ucraïnès. Aquest és el relat oficial de l'FSB sobre aquest atemptat terrorista. D'alguna manera, apuntalant aquesta teoria, aquest relat, que alguna cosa hi tenia a veure Ucraïna amb el que va succeir ahir. López Fonta, volies fer comentari o li volies fer una pregunta?
Una pregunta.
Això no té solució. O sigui, la pregunta és, o sigui, quin tipus de terrorisme... en principi nosaltres sempre pensem, bueno, jo he pensat que l'Estat Islàmic el que volia era una expansió. Hem vist documentals d'un periodista alemany, sembla que es va ficar fa 10 anys dintre del que era l'Estat Islàmic, i el que deien era que ells volien conquerir el nord d'Àfrica i després traspassar cap a Europa, o sigui que és un tema global. Ja sé que hi ha grups diferents entre uns i altres, però la pregunta és, amb això mai acabarem, no? O sigui, els estats, perquè una de l'altra teoria és, oi, no me meto con ellos i no em faran atacs terroristes. Putin ha ajudat a Síria en contra de l'Estat Islàmic, ha fet cops d'estat al Sahel i això ha perjudicat l'Estat Islàmic. O sigui, que els estats han de fer una oposició ferma en contra d'aquests grups i anar per ells amb la possibilitat sempre que hi hagin atemptats terroristes, o quina és la solució?
Sobre això, només una reflexió que em sembla interessant sobre aquest punt, Alejandro, que és la percepció, i no sé si tu tenies la mateixa veu, els últims temps és que l'Estat Islàmic havia perdut una capacitat molt alta d'haver estat el gran grup terrorista. Exactament. De les últimes dècades, havia fins i tot perdut capacitat d'incidència davant d'Al-Qaeda, que és el que havia perdut capacitat d'incidència. Què n'opines?
Sí, és que de fet és important tenir en compte que l'Estat Islàmic va aconseguir fer honor al seu nom, és a dir, durant més d'un any va funcionar com un estat de facto, amb control d'un gran territori de les parts dels estats reconeguts com a tal de l'Iraq i de Síria, entre el 2014 i el 2016, que va coincidir justament amb l'auge del seu poder global i de la seva capacitat per cometre atacs terroristes a diferents parts del món, inclosa, evidentment, a països de la Unió Europea, no? I va generar aquest efecte crida, gairebé com si fos una creuada per part de persones, militants jihadistes o potencials militants jihadistes o persones joves que es van radicalitzar durant aquells anys, que van gairebé peregrinar, no? Hi va haver molts casos des d'Europa, també des de Rússia, des de diferents regions de Rússia, sobretot, i després de rebre entrenament doncs, en aquell estat no reconegut de caràcter islamista, doncs, eren enviats a Europa per cometre atemptats. No? Mm-hmm. També és veritat que ara mateix, i el que va passar ahir pot ser també una demostració d'això, organitzacions com Estat Islàmic o Al-Qaeda, sense anar més lluny, en algunes zones del Sahel, es poden estar beneficiant d'aquesta creixent hostilitat geopolítica entre potències, no? Perquè això també obliga els serveis d'intel·ligència dels nord-americans, però també dels russos, però també d'altres països importants, a centrar més esforços en les guerres respectives o les hostilitats respectives que tenen entre ells. I això pot permetre escletxes d'oportunitat perquè es produeixin més actes com el que va passar ahir, no? A la vora de Moscou. I no seria descartable pensar que, bueno, també un dels possibles errors, si és que realment es va tractar d'un error d'intel·ligència per part de l'FSB o d'altres serveis d'intel·ligència russos, que va facilitar que es pogués portar a terme aquest atac, també va ser perquè ara mateix, evidentment, els serveis d'intel·ligència russos estan centrats especialment i sobretot en la seva guerra no declarada amb els països occidentals, també a nivell d'intel·ligència, no? I això pot passar, evidentment, doncs, també a l'inversa.
La Sara, és que hem d'acomiadar el pobre Abel. La Sara volia fer una pregunta, també.
Sí, hola, Abel.
Molt breu, sisplau, i després fem reflexió sobre breu.
Sí, bàsicament, perquè ens estàs explicant que Putin té una gran capacitat, no?, per donar-li la volta quan es produeixen fets que, en teoria, haurien de lesionar el seu lideratge, doncs, utilitzar-los per justificar, doncs, un augment de la repressió i de la militarització en el seu propi país o de l'ofensiva que està duent a terme a Ucraïna. Clar, les últimes hores, Putin ha demanat a la comunitat internacional que condemni l'atemptat. Amb aquest ús que està fent ell, no?, amb aquesta tergiversació que busca, no?, de l'autoria dels atemptats, posa en escac també la comunitat internacional a l'hora de pronunciar-se sobre aquest atemptat, dificulta que surti la comunitat internacional a condemnar l'atemptat?
És que és molt difícil desvincular aquest atemptat del context geopolític d'hostilitat entre Rússia i Occident que vivim ara mateix. I especialment tenint en compte justament la instrumentalització que el règim rus en pot fer de la massacre d'ahir justament per reforçar amb la seva ofensiva militar les seves capacitats, per exemple, amb una mobilització interna en la seva guerra contra Ucraïna, que indirectament és també una guerra contra Occident, no? Llavors, clar, sí que hi ha hagut algunes mostres de condol o de condemna per part d'alguns països occidentals, però que és possible que no vagin més enllà d'això i que evidentment segurament tampoc es produirà una col·laboració massa intensa des del punt de vista dels respectius serveis d'intel·ligència per arribar a poder resoldre o col·laborar des del punt de vista de possibles detencions o intercanvis d'informació, no? Perquè, insisteixo, tenim el context que tenim ara mateix de guerra no declarada, no? D'hostilitat creixent, que està anant a més, que segurament anirà a més, i per tant, doncs, això dificulta qualsevol tipus de solidaritat o de col·laboració.
Gràcies, Abel.